sing a song.
Matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, el Josep Alavedra Bosch. Bon dia, historiador.
Què tal? Com estem, Raquel?
Doncs amb moltes ganes d'encomanar-nos de l'alegria de viure.
Moltes ganes, menys calor, més suau tot. I bé, avui una persona, com sempre, especial, jo diria una bella persona, em ve de Barcelona, una persona que ha voltat, una persona, doncs, que jo diria, per ser molt breu, perquè ja ho veureu, oients sentiran, doncs, que hi ha moltes coses a dir, però una persona que jo el compararia com amb un dels seus escrits a dit, amb els miralls del Saló de Versalles, i ell mateix reflexa la realitat de moltes coses que ens passen pel món. Una persona encantadora, una persona que ens pot explicar moltes coses. I bé, jo penso que podem començar.
Primer ens posem en situació.
Ens posem.
Setmanes anteriors li vam demanar al Joan Serra, al mestre vitraller, que ens recomanés a una persona que vingués aquí, doncs, a fer l'entrevista. I aquesta va ser la seva resposta.
Hi ha una persona, un sabadellenc molt potent i que em penso que pot aportar en el programa uns aires importants, que és en Plàcid García Planas. I penso, doncs, que si el convideu i ell pot vindre, doncs es pot situar en mons i en llocs importants i interessants. Sí.
Doncs a Plàcid García Planas, sabadellenc potent, home de noms importants i llocs interessants, com deia en Joan Serra. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Bueno, comencem pel començament, no? A on vas néixer, Plàcid?
Jo vaig néixer al carrer de la Creueta.
A la Mutua dels Amos.
Correcte.
Jo també. Veus, hi han sigut diversos que hem nascut allà. La Mutua dels Amos, allà més avall de la maternitat.
El 62.
El 62.
1900,
Sí?
No, 1800.
1800. I quants germans?
11. Jo i, bueno, 10 i jo.
I llavors tu ets el...
Vuitè.
Vuitè. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do.
I com eres de petit? Perquè suposo que entre tants germans, no? Els petits sempre són els més actius, no? Moltes vegades.
Jo era encantador, jo era educat, era moníssim, sabia estar, tot el que no sóc ara.
Que dolent, que dolent. Perquè quantes noies sou a la família?
6 noies, 5 nois.
Ai, quasi, quasi. Quasi, sí. I els pares, la mare encara és viva.
Sí, té 91 anys i amb 91 anys es tira de cap a l'aigua encara.
És que ens han dit que encara, exacte, que encara es banya.
De cap, vull dir de cap,
Sí, a la piscina, no?
Sí, encara molt activa.
Fantàstic, no?
I en tot cas era un nen una mica tímid, calladet, que després m'he trobat gent que em coneixia de petit a la meva carrera i dius, ostres, eres l'últim que ens imaginàvem trobar en els llocs on després et vam llegir.
Però en canvi jo he vist que feies d'actor a vegades, no? A pel·lícules amb els teus germans, a Instagram, sí, que has compartit, no? I que se't veia també, doncs, un nen rialler, no?
Sí. Bueno, creatiu, fèiem amb el Manet, amb el meu germà, amb Super 8, i fèiem una mica d'argument. Jo sempre feia d'indio.
D'indi, sí. I escolta, t'agradava també, i t'agrada, no? Suposo, recuperar històries dels teus avantpassats, que després també comparteixes.
Sí. Bueno, som una família una mica que ho conserva tot. He tingut avantpassats interessants. I llavors, bueno, nosaltres som una mica devem el que som, el que ens van... els que van estar abans de nosaltres amb el temps, i bueno, sempre he pensat que al final nosaltres també passarem, i al veure les coses dels meus avantpassats que han quedat, sempre penso què quedarà de nosaltres, no? Quan passem.
I què quedarà?
En Plàcid. Meu? Sí. Bueno, encara suposo alguna crònica a La Vanguardia. Però tot i això, tot el temps ho acabes borrant tot. Bueno, al final, dintre de 4.500 milions d'anys, el sol esclatarà i no quedarà ni la Sagrada Família.
Però Plàcid, Raquel, ens queda el que és immaterial. Ens queden aquelles coses, que això el Plàcid ens en parla molt amb articles i també amb els seus llibres. A vegades una simple vaina, un simple objecte ens pot recordar, bueno, un espai, no? Aquestes coses immaterials, no? Que això potser sí que queda, no?
Bueno, al final és que també què és lo immaterial, també?
També, gran no? pregunta.
Jo no, que sí, és a dir, jo he intentat fer un periodisme molt d'arqueologia, o sigui que els trossets que queden de les batalles i de les no batalles de tot plegat ens expliquen. Jo crec que en lloc com tirem la brossa tant de les escombraries, si remenem a les escombraries ens expliquen a nosaltres mateixos què tirem, què llencem, què no llencem. No? I en aquest sentit sempre m'ha agradat molt fer un periodisme de detall. Jo crec que no hi ha univers sense àtoms, i els àtoms ho expliquen la totalitat, i una petita cosa tirada en el terra, un condó amb una batalla entre marines i talibans a l'Afganistan, pot explicar la batalla.
Això no has trobat?
Sí.
Ostres, fantàstic, no?
Sorprenent, com la vida mateixa.
Però això vol dir que anaves allà amb una tensió, vull dir, amb els ulls...
No, anava allà amb desig de sorprendre'm. Què et pot sorprendre més en una batalla entre talibans i marins que trobar el sobreobert d'un condó recentment usat?
Jo això ho trobo espectacular, quan sents a parlar d'aquestes coses que et diu aquesta... Però espera, no ens...
Però en aquest sobre hi ha la batalla, també,
Clar.
I la guerra.
Ara en parlarem després de la guerra, del periodisme arqueològic que practiques, però continuem avançant, no?
A quin col·le vas anar?
Vaig anar primer al Sant Nicolau i després vaig anar al Vieró.
I què tal? Algun record d'alguns professors?
No, tots molt bé. Jo anava molt a la meva bola, però bueno, bé, al final no sé si el col·legi marca tant. Però al final d'un col·legi surt gent que surt molt bona, molt dolenta, molt de tot. Vull dir, al final jo crec que...
Però eres bona estudiant?
Era poder els pares, marquem bé, que el col·legi. Jo, no, era un estudiant normalet, ni bo ni dolent. No, jo, de fet...
Anaves aprovant...
Sí, anava aprovant i tal, i jo, de fet, volia més de lletres que de ciències. Sobretot la ciència abstracta, els números concrets m'anaven, però l'abstracte ja no. Jo sóc molt antiabstracte, sóc molt de coses concretes. Jo volia estudiar arquitectura. Però em van donar pels números, i bueno, no era molt de números, i vaig fer una carrera facilota que no sabien què em ficava, que era periodisme.
I això d'on et va venir? Algú de la família? O...
De ningú. Absolutament ningú. Poder del meu pare, una mica, el meu pare viatjava molt, filmava molt, li agradava veure el món i explicar-lo, però en realitat... jo m'hi vaig ficar perquè era una tots ho sabem, una carrera fàcil, i vaig dir, bueno, que vaig sense saber per res el que m'esperava. I un nen tímid, un nen...
I com era el barri? Com recordes el barri?
Allà on vivíeu.
Jo recordo allà el carrer Dimon, la tenda de dalt, anar caminant fins al Sant Nicolau, que llavors hi havia... De Sabadell tenia banda sonora, que era
els
telers, no? I tenia aquell rum-rum, aquella banda sonora, i també...
Que t'acompanyava.
Exacte, i després el cas de la casa meva, al carrer Dimon, tenia la banda sonora del tren.
Recordo
quan passava el tren, tots els vitralls modernistes tremolaven.
Quin patiment, no?
No, perquè...
Sí, hi cauran.
Poder abans no es patia tant.
També és veritat. I tu encara avui poses molt d'amor a la casa Arimon. Suposo que el Joan Serra el coneixes precisament per això, no? Perquè va arreglar, restaurar, no?
El seu avi va ser l'arquitecte. El Joan hi posa una cosa que no es posa, que és l'amor a la feina. No hi ha la feina ben feta, l'amor... La passió,
la vocació, les ganes...
El Joan és un luxe per aquesta ciutat.
Sí, sí, sí. El vam tenir aquí, encantador, compartir. Com sempre.
I a casa, a més, també doncs, estudiàveu música, veritat?
Jo vaig estudiar piano amb la Maria Antònia Ibáñez. Només me'n recordo d'una peça, però sí que em va, des de llavors ja em va agradar la música clàssica. Sí, gràcies a la Maria Antònia Ibáñez, m'agrada la música clàssica.
Doncs anem a comprovar si la professora se'n recorda també d'aquells anys. Maria Antònia, bon dia.
Bon dia, tingueu.
Bon dia. Li agradava la música als García Planas?
Sí, li agradava. I segons m'ha confessat de més gran, que es veu que li agrada moltíssim encara.
Això és que va tenir una bona mestra, eh?
Està directe?
Sí.
A un petó, Maria Antònia.
Gràcies, bonic, una abraçada.
Escolta, amb ell li vas donar classes, però ja a l'escola de música, no?
Sí.
Que hi havia a la Rambla?
Sí, perquè el Plàcid, quan el Plàcid va néixer l'any 62, jo ja tenia 20 anys i vaig esperar que fes més gran per fer-li classes.
I com era?
Ai, era molt respectuós, molt allò que se'n diu de bona família, saps? Sí. Molt, bastant obedient i estudiós, sí,
i estudiós.
La veritat.
Però de fet després va canviar com ens ha explicat fins ara, no? I de gran, em sembla que els teus fills el veien com si fos l'Indiana Jones, no? Per les aventures que els hi explicava.
És que era molt estrany en el nostre cercle tenir una persona que hagués viscut tant. Per exemple, jo guardava els retalls de diari de quan feia de corresponsal de guerra i els hi plantava pels nassos els nanos. I que, cuideu, Plàcid, cuideu. Clar, és que, imagina-t'ho, eh? 25 anys enrere, 30 anys enrere, per exemple, era una cosa mai vista.
Si encara
almenys
ho és.
En el nostre cercle.
Maria Antònia, i a més, per un corresponsal de guerra, dir-se Plàcid, déu-n'hi-do, eh?
Sí. Doncs, li ha anat molt bé dir-se Plàcid, perquè és molt plàcid. Vull dir que, quant a les idees i tenir el cap tan ben posat, li ha anat, com en ell el dit, dir-se Plàcid.
I quan el tenies així d'alumne, ja era així, també era, tenia aquest tarannà
sí.
Plàcid, aquest tarannà amable...
Mira, jo te'l definiria com un noi dolç.
Oh, que bonic. Doncs res, amb aquest missatge, no?, que ens has endolcit, t'acomiadem. Moltíssimes gràcies, Maria. Una
Maria
abraçada.
Antònia, moltes
Vinga.
Gràcies.
A veure si em vens a veure qualsevol dia.
Ho faré.
Una abraçada molt forta, Plàcid.
Igualment.
Bona sort.
Moltes gràcies.
Que bonic, no?
Bueno, ha fet el titular, deia, ho ha estat una gran periodista. Una persona dolça és un titular.
Totalment. Sí. I també doncs, després hem de dir que vas començar a estudiar periodisme a la Universitat de Navarra.
Correcte.
I això com és? Com vas decidir marxar lluny?
Ara hi ha moltes opcions de periodisme aquí, molt bones, abans no tant. I també era bo anar-se'n, allunyar-se de casa. Jo, sí, llavors vaig estar 5 anys allà i va estar molt bé, perquè vaig coincidir amb la movida de Madrid i com que la tenia amics i anàvem sovint... M'arribava una vegada a l'Alaska, que es va a una festa quedar dormida a la meva cama. Es va com abraçar la meva cama i no me la podia treure de sobre, molt als principis dels 80. I llavors també, perquè geogràficament Pamplona està a prop del País Basc, això em va permetre viatjar molt i conèixer molt el País Basc, la frontera francesa, la Saragossa també, Logroño, tota aquella part.
Has dit que també era necessari allunyar-se de casa. A vegades, no sé si has tingut la sensació de que pesava molt el cognom.
No, a mi el cognom no m'ha pesat mai. Entre altres coses, perquè els meus pares i la meva família no han anat de... però no, allunyar-se en una edat que està bé...
Trobar-se un mateix,
trobar-se,
no?
I tal. Jo vaig fer la mili i la Marina. I t'he de dir que quan me'n vaig anar la meva mare em va dir ui, que patiràs, i m'ho vaig passar molt bé. Va ser un any perdut, però un any perdut, i a més va ser un any després de la...
Cartagena.
Sí, després de la carrera. Però bueno, em va permetre conèixer gent d'arreu i gent de tota condició social, i com que soc molt transversal m'ho vaig passar molt bé. Un any perdut, però,
I ara que deies això de la família, ens explicava un ocellet també que quan, clar, els ser tants germans, el pare, diu que si algú arribava tard a taula...
Sí.
S'ho feia menjar tot.
Tot alhora.
Tot alhora, no? Havia de fer tot el seguiment. Això ens ho va dir la... que va venir, la Marosa. Sí, sí, que ens explicava això. Diu, si arribava tard, ens feia repetir el... Havíem de ser clars, que érem 13 a la taula, em sembla.
Clar,
que deia 13.
És que si no hi havia normes, malament,
clar,
no? M'imagino.
No, i després del meu pare vaig rebre la...
Sí, la feina, el treball.
El treball.
Clar, jo durant anys vaig treballar a la fàbrica i els estius, quan els 15, 16 anys, tothom tenia, jo estava allà. Al principi deia, renegava, ostres, però amb el temps ho he agraït moltíssim.
Perquè
ens fotia a pencar, però sí, sí, sí.
Perquè seguir la tradició familiar,
no.
Això no està passant mai pel camp.
No, no, perquè en eren molts i uns altres ja. Alguna vegada m'ha passat que el meu germà gran, en alguna guerra, em trucava i em deia, Plàcid, això de la guerra què és? I dic, no ho sé, dic, vine. Diu, perquè això del tèxtil sí que és una guerra.
Ostres, clar.
Bueno, hi havia, no se'n va passar, poder també pels números, no? Que no. I, bueno, i quan al meu pare li vaig dir que volia ser periodista, tampoc va posar molt bona cara. Per ara poder, però la fot 30 anys eren uns morts de gana. I, bueno, ara poder també.
Ara també.
Jo crec que és una professió de molta vocació.
I jo crec que ho va acceptar perquè prèviament li havia dit que volia ser arqueòleg. Però al final, mira, he estat una mica periodista arqueòleg.
Ja tinc el titular. Fem una aturada musical. Què et diu aquesta cançó, Plàcid?
Em parla de la bellesa i de la vida. Això és un dels concerts de Brandenburg, era just el concert que estaves escoltant un dia d'agost de l'any 92 en una habitació elevada de l'hotel Holiday Inn de Sarajevo, molt al començament de la guerra, i jo estava en una cosa que ara els jovenets no saben què és, però és el Walkman, no? El Walkman. Llavors el Walkman, sí. I escoltava aquest concert i a tope, no? I llavors un projectil d'obús va caure dues habitacions més cap allà. No hi havia ningú, estava ja sola a la planta. I llavors va esclatar allà, però jo no vaig escoltar res, però estava absorbit escrivint una crònica i era un matí. I escoltant aquest concert de Brandenburg a tope, no? En plan turbo. Vaig notar alguna cosa perquè va caure com del sostre una mena de com de pols, com del guix, i vaig pensar, ui, aquí es desmunta alguna cosa. I llavors vaig ser als Walkmans i vaig sentir com aquell soroll després d'una explosió que hi ha com una cosa estranya, difícil de definir. Vaig sortir el passadís i ja vaig veure que allò era... I estava tot rebentat. I llavors vaig començar a baixar les escales per anar cap a baix, i tot un trup de periodistes catalans i espanyols que hi havia al lobby van pujar per veure si estava viu jo encara. I me'n recordo que hi havia una d'una televisió espanyola que pujava amb la càmera ja. Suposo que va filmar el
cadàver. No?
I llavors, sí, anaven tots pujant, llavors en un moment determinat ens van creuar, no? Jo baixava, ells pujaven, pam, ens van quedar tots mirant-se i un diu, ah, estàs vivo? Dic, sí, estoy vivo.
La bellesa, no?, d'escoltar aquesta composició i la tragèdia de la guerra, no?, els clars i obscurs de la vida, que suposo que sent corresponsal això ho hauràs viscut molt intensament, no? Com decideixes? Com entres a fer? Exacte. Doncs de corresponsal a La Vanguardia, no? Estàvem parlant que vas començar doncs, a estudiar periodisme i com decideixes, no? Doncs també...
No, jo vaig anar...
O és l'atzar?
És l'atzar que em va portar a La Vanguardia, l'atzar que em va portar a la Selecció Internacional i l'atzar que et posa de cop i volta a la guerra amb un boli i una llibreta. Clar, a ningú t'ha educat per descriure un cadàver, no? I llavors escriure una cosa així. Al final, el reporterisme és com el sexe, és pura pràctica.
I el primer cop que vas veure un cadàver, perdó? El primer cop que et vas trobar davant...
D'un cadàver, això va ser...
Amb una guerra.
Això va ser ja... Jo vaig veure la primera guerra del Golf, però ja no vaig veure cap... Vaig veure més míssils que cadàvers. I el primer cadàver el vaig trobar a Sarajevo. I bueno, tu estàs allà, és el a Sarajevo és quan vaig començar a aprendre a escriure, a posar la paraula correcta en el lloc adequat, perquè és pura pràctica. I a Sarajevo, a Bòsnia, va haver-hi un moment, clar, jo em dic plàcid, jo tot allò, vull dir, no sóc ni molt valent ni molt covard, però jo pensava, va haver-hi un parell de moments a Bòsnia que realment vaig témer per la meva vida i vaig pensar, què fots aquí? Per què no estàs amb els teus germans? El tèxtil, per molta guerra que sigui el tèxtil. I llavors, però què em va mantenir en l'ofici? Perquè jo tampoc el buscava, em va buscar una mica a mi. Em va mantenir que... Jo vaig estar a punt de dir-li al Joan Tàpia, el director de La Vanguardia, i em diria, no vull anar més a la guerra. I em va mantenir el repte narratiu, perquè la guerra s'escriu, i s'escrivia, i s'escriu molt malament, perquè s'escriu des del patetisme d'arrel romàntic. I llavors convertim el dolor de l'altre en passos de Setmana Santa. I llavors el que em va mantenir és, ostres, dic, com s'explica això? Amb el cas concret d'un cadàver, que tu estàs amb un boli, una llibreta... I un cadàver sempre és un mirall, ets tu. Per què? Perquè un dia tu moriràs i aquesta cosa horrorosa que no ho entenc, que tothom diu que no vol, però al final tu vas als tanatoris i n'està ple, que és que et maquillen i et foten allà perquè et vegin. I sempre ho he pensat, quan amb un cadàver, una guerra, amb un nen, un soldat, el que sigui, si, jo sempre m'he preguntat, jo sóc ell, perquè si jo hagués nascut en l'any que va néixer aquell nen, i en el lloc on va néixer aquell nen, potser jo estaria allà estirat, i si ell hagués nascut a l'any 62 a la carrer de la Creueta, ell estaria dempeus amb un boli i una llibreta intentant-me descriure en a mi.
L'atzar, no?
És l'atzar. Però clar, a partir de l'atzar, ens trobem a l'atzar, a partir de l'atzar ja entra, ja, que no és l'atzar, és les paraules que tu utilitzes per narrar, per explicar, per compartir tot allò.
Clar, i tu, com a corresponsal, has vist i has fet moltíssimes coses. Has estat al Pròxim Orient, no? Com deies ara, als Balcans, a Kandahar... O sigui, suposo que tens històries i anècdotes increïbles, no? I difícils i complicades,
sí,
també.
Però, sí, molt difícil, però al final el moment més complicat de la meva vida és quan m'entra els ocupes al carrer Dimon. És a dir, tots són guerres molt lluny de casa teva.
Clar, el tema de la proximitat,
clar,
no?
Tu vas allà, estàs 2 setmanes i tornes en la teva zona de confort. Uh-huh. El problema és quan
la
guerra
no?
t'arriba a la teva zona de confort. Perquè jo també sóc molt crític amb els corresponsals i els periodistes que... ara hi ha hagut una exposició a Barcelona que es diu que ja va acabar creadors de consciència. O sigui, 50 corresponsals de guerra, de fotògrafs i tal, i autoqualificant-se ells mateixos de creadors de consciència. Però què m'estàs dient?
Déu-n'hi-do.
M'explico, llavors hi ha un ego, hi ha una... Jo vaig allà perquè algú ho ha d'explicar. No, tu vas allà perquè et diguin que maco que ets.
No, i suposo que també per denunciar i per explicar, no? Perquè si no tampoc no ens arribaria molts d'aquests fets tràgics que
no,
també...
No, però la canal pel que ens arriba, és que t'ho dic per coneixement...
Sí, sí, no, clar, tu pots fer la crítica.
El canal perquè t'arriba és l'ego. La gent vol triomfar i la gent vol, el fotògraf vol ser premiat i la que escriu igual. M'explico, llavors són bones persones i també volem que es transmeti el dolor dels altres, però aquest d'això de no, jo sóc la mare Teresa de Calcuta, per això estic aquí, perquè per sacrificar, no, si tu no poguessis signar la teva crònica o la teva foto, hi aniries?
Gran pregunta, eh? O sigui que hi ha una estètica, el que deies abans, no? Hi ha una estètica...
no ho sé, m'ho tindria que trobar, perquè jo, tothom té el seu ego, ara el tens que tenir controlat. I a mi saps què em dona plaer?
Què et dona plaer?
No tant que el meu nom aparegui, perquè jo de fet escric poc, perquè ara hi ha una cosa amb la web de tothom posar el seu nom, no, tu has de posar, si vols fer carrera, posa el teu nom a llocs que mereixin ser posats el teu nom. I a mi, encara que no posés el meu nom, però sabés que he fet una bona crònica i m'entens, 10.000 persones l'han llegida i els hi ha agradat, això ja em donaria satisfacció.
Uh-huh. I...
De fet, he escrit coses amb pseudònim. Per motius
consta.
Diversos.
Consta. Uh-huh.
T'has censurat o t'han censurat alguna vegada?
No, mai. La Vanguardia no. La Vanguardia és un diari, parlo de la secció internacional, uh-huh, molt liberal, que hem tingut corresponsals pro-palestins, pro-israelians, antisistema, pro-sistema, i amb això és molt una mena d'un anarquisme capitalista. I mai m'han dit, i hi han hagut algunes cròniques, però mai m'han dit això sí, això no. Això t'ho puc assegurar.
I pot ser que la bronca més gran que t'hagi caigut a La Vanguardia fos per un reportatge d'un lloro pelat?
Sí.
Sí? Doncs vinga, que ens ho expliqui el que el va fotografiar, el lloro. Ostres. David Ramos, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ostres!
Ja hi som tots.
A veure, expliqueu qui era. Aquest lloro, on estàveu i què és el que va passar?
Doncs, com vulguis, va, Plàcid, tu pots explicar molt millor que jo, que té més de paraula que jo.
Vinga, entre tots dos. Va, Plàcid, comença.
Bueno, va haver-hi un moment, això quin any era? El 2009.
2009.
David, 2009. No passen els anys, passen les dècades.
Correcte.
Just 10 anys, eh?
Just 10 anys. Ara fa 10 anys. Sí, sí. No, que va haver-hi una... abans de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que els russos es van emprenyar perquè els ucraïnesos no els hi pagaven el gas. Consumien i no els hi pagaven amb els gasoductes que els hi arribaven. I llavors, emprenyats, els russos van tallar el gas a Ucraïna. El problema és que el gas que va també a Romania i a Bulgària passava, i passa, crec, encara, per Ucraïna. Per Bulgària, Bulgària i Romania.
Sí.
I llavors va haver-hi una onada de fred brutal, es van quedar sense gas, i el David, la seva càmera i jo, vam anar cap a Sofia a fer... aviam com els búlgars es morien de fred. Clar, tu podies anar, què és això, la mirada lateral, tu podies anar i fer el que feia tothom de la valleta, passant fred al costat de tal. I nosaltres vam anar al zoològic de Sofia, perquè allà els animals també passaven fred i es morien.
Sí, 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 això és un dels zoològics, és una mica de destí obligat quan hi ha una crisi, no? O sigui, a Gaza s'ha fotografiat, el zoo de Gaza s'ha fotografiat més vegades que el zoo de Barcelona, perquè els animals pateixen i llavors és un punt de trobada per buscar imatges, històries. La història és com diu el Plàcid, com ho expliques? Pots acabar fent fotos de com donen té calent als micos, que estava bé, o trobar-te el Ronnie. El Roni era el Plàcid va dir el nom, no sé com és un loro.
Una cacatua de cresta groga.
Sí, bueno, doncs el Roni és un personatge, és un animal fantàstic, és un animalet que està malalt i no tenia plomes, i estava despullat i feia molt fred. Llavors el tenien a una mena d'escola bressol del zoològic, on els nens petits els ensenyaven, doncs mira, aquest ocellet està malalt, o aquesta tortuga té una... bueno, una mena com d'escola petita, llavors...
Sí, sí, per crear consciència. Sí.
Exacte, llavors, alguna d'aquestes escoles, pues, algun dels nens es va com sentir molt, 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 molt atret per aquest Roni, i com feia molt fred, li va portar un abric d'una nina, jo crec que és nina, li va portar un abric perquè tenia molt fred. I llavors el tenien al costat de la gàbia del Roni. I per mi era una imatge fantàstica.
No, és una imatge brutal, sí.
És a dir, és arribar en una... que és una part de les més complicades que crec que hi ha quan arribes a una situació de crisi, anar a buscar el detall, o anar a buscar la petita trobada que t'expliqui la magnitud d'aquesta tragèdia.
Clar, aquell valor afegit, sí, sí.
En aquest cas crec que el Roni va funcionar
molt bé.
Bueno, bueno. Imagina-vos, un diumenge, a la segona pàgina, la primera era una pàgina rotllo política que ningú se'n recorda, el primer ministre afirma que el fred no sé què, i la segona, a quatre columnes, un pollastre just abans de ser rostit, saps allò, sense plomes,
sí, sí,
i tal,
pobret,
i el títol era... un abrigo per a Roni.
Déu-n'hi-do.
I llavors, clar, el director va fer una emprenyada, això... A mi cada dia... però a mi em va encantar. Jo, David, explica allò dels advocats aquells que al cap de dos mesos se n'en recordaven del Roni.
Sí, exacte, sí, sí, sí. No, és veritat. Al cap de dos mesos jo estava visquent fora d'Espanya, vaig tornar cap a Espanya, i per temes de papers i històries vaig tenir que anar als advocats. Em van preguntar què dedicava, fotògraf, bueno, van començar a parlar, i dic, hòstia, mira, acabo d'arribar de Bulgària, per una... ostres, vam veure una història d'un lloro. Clar, això crec que és l'èxit actualment en aquella època o ara, del reporterisme. Captar, o sigui, que tenir un lector captivat per una història un diumenge al dematí durant 10 minuts.
Clar, que la recordi, que es quedi, no? Ni més en aquesta època de tanta informació.
Clar, fins al punt de que van crear un perfil de Facebook, no sé qui. Hi ha un...
brutal.
Si no érem nosaltres, algun fan del Roni.
Imagina't.
Deixa'm explicar només, perquè aquí et podien dir, és que ets frívol. A mi cada cop que em diuen frívol, sé que he encertat, perquè no he estat de patetisme de rel romàntic. És a dir, hi va haver un reportatge que algú em va acusar a la redacció de frívol, que el vaig fer amb el David Ramos, que és el cap d'any del 6 al 7. I
sí,
vam anar a l'Ivan,
sí,
Vale? I llavors el dia vam anar per passar el cap d'any amb una discoteca en forma de taüt, que hi ha en un lloc on sí, és molt heavy. I llavors el dia 1 de gener del 2007 obrien pistes per primer cop en una hora i mitja.
No, això va ser Sant Esteve, 26 de això va ser abans de la taüt, 26 d'abril de desembre.
26 de desembre,
sí,
pot ser.
D'aquell Nadal,
sí, d'aquell Nadal. I 26 de desembre. El tema és que el dia 25, el dia anterior, havien aborcat el Saddam Hussein.
Ostres.
I llavors, quan em vaig llevar pel matí per anar a pistes d'esquí amb el David, per fer un reportatge a les pistes d'esquí, després de 6 mesos abans, després dels bombardejos israelians, va dir, no, queda't a Beirut, reaccions per l'ahorcament del Saddam. I vaig dir, aquí ningú, tothom passa. És com si reaccions a una cosa a Portugal, a Itàlia, m'entens? I llavors diu, no, dic, bueno, doncs aniré a buscar reaccions a la pista d'esquí. I llavors vam pujar a 2.300 metres d'alçada, i quan vaig saltar, anava amb el David, i un noi venia al darrere, i li vaig preguntar, dic, escolta, han ahorcat el Saddam, dic, què en penses? Diu, ah, sí, algú he escoltat. I llavors em diu, saps què? Dic, què? Diu, m'han dit que demà encara nevarà més. I es posa les ulleres i es llança, no?
Un Roni.
Mirades
brutal, atrals. Brutal. I per cert, David, és veritat, és cert que el Plàcid, si té ganes de menjar gambes, ja poden estar caient bombes, que hi surten a buscar i a menjar gambes.
Correcte.
És veritat, explica'ns això.
És sempre que on ha menjat millor, on era, on has menjat, sí, on
ha... Les gambes, va, explica'ns, on es mengen les gambes.
Ell va menjar unes gambes molt bones a Gaza. El 2005, quan va haver-hi la retirada dels assentaments jueus a la franja de Gaza, doncs jo vaig el Plàcid em va trucar, jo estava treballant fora, em va dir, vols venir? Va dir, va, marxem. Llavors vaig anar amb ell i vam anar a la ciutat de Gaza, i el Zimmerman estava al sud de Gaza fent com els jugadors marxaven. Bueno, arribem a Gaza, la situació era... Bueno, havia hagut algun petit segrest occidental, més que res per no seguir les normes de Hamas o del Front Islam, del Front Palestí, de com treballar. Llavors era una miqueta, bueno, jo també era molt jovenet, i tenia més, ja, pues, més bagatge en aquestes situacions, i a la nit hi havia com un toc de queda, o no era, diguem, recomanable passejar-se tranquil·lament de la maneta per la cornix de Gaza, saps? No era el destí, però ell tenia ganes i, hosti, fem unes gambetes aquí a la... Hi havia una, pues, el típic, no molt diferent que qualsevol poblet de la Costa Brava, eh? O sigui, un xiringuito de platja, uh-huh, on feien gambetes i tal. I
ja malgrat el toc de queda, no?
Sí, digue, doncs potser no és la millor idea, no? D'anar a menjar les gambetes aquí a la terrassa i amb un vinet, no sé, no? Què m'ha sigut? Bueno, ell sí que va baixar a fer les gambes. Les va pujar, o sigui, jo vaig quedar a l'hotel.
Tu et vas quedar a l'hotel, no?
Jo vaig quedar a l'hotel, sí. Ell va baixar, va aconseguir unes gambes amb un tàper d'aquests blancs de corxo, saps? I va pujar a acabar la crònica amb les gambetes, que aquestes gambetes van acabar per terra perquè, bueno, li van donar un cop de colze i...
Sí, que t'han anat a buscar les gambes i al final van quedar...
Al final, què som els periodistes que escrivim? Som el room service dels fotògrafs.
Correcte.
Però, David, explica't què et vaig fer descobrir jo a Gaza. Les bugumbílies.
Bugumbílies, correcte.
Les bugumbílies més maques del món estan a Gaza.
Sí?
Són les meves flors preferides, m'encanten.
Les ves a Gaza, combines amb les gambes.
I escolta, expliqueu-nos també, amb els ossos a Eslovènia, què és el que us va passar?
Això ho explica, David.
Aquesta, doncs, a la rapidet. Hi ha un poble al centre d'Eslovènia que es diu Kočevje, que imagineu-vos una mena de Twin Peaks, enmig d'una selva, diguem, de bosc,
on Yellowstone, viuen... no? Com era?
Sí. Bueno, això és un poblet molt, bueno, molt petit, molt aïllat, que està rodejat d'una població més o menys de 200 a 300 ossos, que són els que utilitzen per repoblar el Pirineu. Llavors, el Plàcid volia fer una història, quan van matar aquesta ossa, quina ossa, com és la ossa aquí al Pirineu, van caçar una ossa Pirineu, i llavors volíem fer una història de com es repobla el Pirineu amb ossos d'eslovens. Bueno, molt bé. Llavors, una de la part del reportatge era veure ossos en llibertat. Llavors van contactar, pues, amb un servei forestal, sí, ells encantadors, sí, pues, nada, els portem al bosc. Llavors vam portar al bosc, seguíem un home armat, anàvem caminant pel bosc, ens va fer pujar una mena de cabana d'arbre, i ens va dir, bueno, pugeu, i ara d'una estona veureu dos ossos. Bueno, molt bé. vam estar tranquil·lament, jo diria que entre 3 i 4 hores, no sé, molt temps, allà a la cabana, amb una sensació de sentir-se observat, és a dir, i de cop, sense una mena de sortidor de pinso d'un arbre de davant nostre, comença a caure gra, i evidentment apareixen dos ossos, tranquil·lament, mengen i piren, i ja està. I als 4 minuts, 5, molt aviat, torna a arribar al forestal, i bueno, ja podeu baixar.
Perquè ja era conscient, no?, de que els havíeu vist i havien...
Ja havien venut.
Jo crec que era més salvatge el Ronnie, fixa't.
Sí,
no? Que fort.
Jo crec que aquests ossos venien un camió, es van aparcar, es van xutar. Ah, vinga, va, tenim aquests dos guiris.
Vinga, que tinguin la foto, no?, i l'article.
No, però aquí l'històric va ser la... O sigui, jo no he rigut mai a la meva vida. O sigui, ens vam mirar, vam dir, ens han pres el pèl.
Totalment.
I vam estar com 10 minuts, però que no podíem parar, plorant de riure.
Gran cuelgue. La sensació de que estaven filmats.
Sí, per mi que ho filmaven i després s'ho passaven entre els forestals.
Mira aquest parell, no? Mira aquest parell, boníssim. I David, per acabar, què és el que destacaries d'en Plàcid, no? Com a periodista, com a company?
Realment el Plàcid primer és un amic, un gran amic, que em va ficar en aquest món. Jo tenia 23 anys, el vaig conèixer. Ell ja era un periodista amb nom i l'únic que ha fet és ajudar des de molt, molt jove. Ara quasi es parla de la família, és el padrí de la meva boda, és una persona que amb la que pots comptar sempre.
Home, i que et porta gambes, què més vols, no?
Sí, exacte. Per
això ho hem apuntat, eh? Això ho hem apuntat.
Sí. A nivell professional, jo i no sé, quedarà com dic, clar, és el col·lega, per mi actualment és el mateix millor periodista o reporter que hi ha a l'estat espanyol. Hi ha una... O sigui, ara sembla ser que o ets mediàtic, o tens un Twitter molt actiu, o no ets bon periodista. Jo recomano que aquest home el busquin i el llegeixin, perquè té peces que són tenim marcades a nivell de texta. Són novel·les en quatre columnes en una plana d'un diari. Inspirades en realitats, en fets reals. És a dir, és una té aquesta, això, el que deia ell, suposo, la mirada lateral, és saber arribar a Gaza i captivar-se de les bugambílies. No captivar-se del nen plorant amb un... Saps què dir? O sigui, tenia aquesta empatia i saber descriure tot l'entorn, no només caure en el tòpic de l'home disparant a l'aire o de tal, no sé, o anar a un lloc i explicar com és una cua del pa.
Aquesta altra mirada, no? Diferent.
Sí, però que és la mirada que crec que hem perdut.
Sí, totalment, en el context.
Que crec que ha desaparegut, que només parlem de xifres, de morts, del complicat que ha sigut arribar aquí, de que m'han segrestat, de que, bueno, de que jo. Però, en canvi, no parlem de la gent que està fent la cua del pa, o de la gent que es llança al Mediterrani. I saps què vull dir? No estem parlant del perquè que et porta a aquesta gent, sinó estem més parlant de la xifra. Aquest any han arribat 27.000 tios. Aquest any, no, bueno, ja, però quan t'apropes a aquests vaixells, jo he estat a Open Arms treballant amb ells, parlant d'aquest cas, per què aquest noi jove o aquesta mare o aquest tal salten? I explicar-lo, i a part d'explicar-lo, també explicar que aquesta gent, quan està al vaixell, també a vegades es diu, la vida continua, i riuen, o a les cues de refugiats dels Balcans, riuen. Clar. És a dir, aquesta mirada que el Plàcid a mi m'ha ensenyat, i quan jo faig els meus reportatges pel meu compte, la tinc present sempre, és explicar aquesta mirada lateral, explicar tot. Si riuen, si ploren, si s'enamoren, si fan l'amor, és a dir, no només ploren, no només, o sigui, a les crisis, a les guerres, no només hi ha llantos, també hi ha l'alegria, si també hi ha moments de... Nada. De l'espera, saps
com dir? Sí, sí, a la foscor sempre hi ha...
No voldria despedir el David sense dir abans que amb ell el meu gran scoop de la meva vida professional és haver descobert que el lloc on van penjar el Mussolini era una barra de McDonald's, i ho vaig descobrir amb el David.
Veus, els clars i obscurs de la vida, no? Que explicàvem ara. Moltíssimes gràcies, David, que se'ns acaba el temps i encara tenim molta...
David, ho pagaràs tot això.
Doncs mira, m'havia sentat ahir, o sigui, ho sento.
Brutal.
Moltes gràcies.
Gràcies.
M'ha fet molta gràcia, adéu, David. M'ha fet molta gràcia, Plàcid, també, doncs, ell explicava, no?, en aquesta època de periodisme, de cop de piulada, no?, de Twitter. En canvi, tu no tens Twitter.
No, jo una vegada a Kandahar estava allà i m'envia un em truca una amiga de Madrid i em diu, a més estava vestit de pashtun i això, perquè no et degollin i això.
I el, sí, perquè hem de dir que és una ciutat, bueno, amb sí, la marca de talibans, que no tothom ha pogut entrar.
Exacte.
En aquella ciutat.
Sí, doncs. Però que jo tinc cara taliban, doncs passo desapercebut. Llavors em truca una amiga de Madrid i em diu, Plàcid, diu, oi, una pregunta, diu, estàs en Facebook? Dic, no, estoy en Kandahar. I em va sortir, així.
Bona.
Diu, de Terrassa, estàs a Facebook? No, estic a Terrassa. Diu, estàs en Facebook? No, estoy en Kandahar. Diu, ¿Kanda qué? Dic, nada, una red social de talibanes. Diu, ai, diu, tu siempre sitios raros, llámame cuando vuelvas a Barcelona. Vale, besitos. I el, però, no, aviam, no estic a Twitter, tinc Instagram, però Instagram és diferent.
És un altre.
I et segueixo, i recomano als oients que et segueixin.
Però, no sé, des del primer moment li vaig agafar com una mena de... jo soc molt intimista, m'agrada molt també protegir la meva intimitat i no m'agrada l'exposició pública i trobo que un periodista tampoc ha d'estar exposat públicament i ha de, no sé, mantenir una certa privacitat.
Fem una aturada musical, sí. Escolta això.
És la versió de la Herza
Hit,
que és la que no vaig fer un reportatge a Israel, ara hi torno, sobre tres suïcides palestines. Que una la van enganxar just abans de suïcidar-se, d'esclatar la bomba, una altra que la van que en molt moment es va arrepentir perquè es va creuar amb una mare amb un nen de 3 anys, el nen la va mirar, ella anava amb la motxilla amb la bomba, la va mirar, va somriure i llavors li va fer pensar i tal. I 6 anys després van estar 6 anys a la presó i quan van sortir jo vaig poder entrevistar-les amb elles, el primer que les entrevistava. De fet, no es deixaven entrevistar per ningú i a través d'un amic vaig aconseguir que es deixessin. I llavors la tercera no era una entrevista era una entrevista a la família de la primera dona suïcida palestina que efectivament ho va fer, que efectivament es va suïcidar. Això va ser el 2001, la UAFA, es deia UAFA, aquesta noia, i es va explotar amb una sabateria de Jerusalem. Llavors el reportatge nosaltres el vam plantejar amb el fotògraf molt escenogràfic, molt de lloc, és a dir, vam fer una foto de la primera suïcida, la que es va arrepentir, i llavors al costat la foto del lloc on es anava a esclatar, la segona igual, llavors la tercera era una foto de la casa de la família de la primera suïcida palestina que realment va morir, va esclatar, i llavors una foto de la sabateria de Tel Aviv, on a l'entrada de la sabateria on es va esclatar. I llavors quan hi vaig anar amb el boli i la llibreta, a l'entrada hi havia un hippie israelià venent collarets i tal, i tenia amb el seu equip de música just mm-hmm. aquesta cançó. I llavors al final les realitats es superposen, no? En el lloc on es va esclatar una dona, ara tu pots escoltar aquesta cançó.
Brutal, realment em quedo sense paraules.
És que és el que ha explicat el David, és que ens ha fet una novel·la.
Totalment,
ens ha fet un relat.
Totalment.
Però i aquesta dona, quan la família, quan ja me n'anava de casa, la mare em va dir, miri, li diré una cosa que no li he dit mai a ningú. Diu, sap, diu, per primer cop, diu, la meva filla, quan van esclatar-se, la mare no ho sabia, que anava a esclatar-se, a suïcidar-se, diu, la vaig veure amb les ungles de les mans i els peus pintades de vermell. Què li passa pel cap d'una noia que decideix convertir-se en bomba i aquell dia quan hi va es pinta les ungles per primer cop a la seva vida de color vermell i surt així a casa?
Imagino que si pensava que seria el seu últim dia de vida, no?
És, bueno, la ment humana és un laberint.
No ho saps, no?
Se m'ha posat una cosa aquí com...
Que et ve al cap, no?
És... Però tot això fa pensar, fa pensar, a part del fet d'explotar, fa pensar, doncs, en això, no? En què és la mort, no? Què és la mort? Com és que t'arregles o... O sigui, que et porta a altres mons, altres
mirades.
No, és mirades,
que el reporterisme, no? El reporterisme ha de servir per fer reflexionar. La descripció de la cosa no és una descripció només per descriure, és perquè llavors portar-te un més enllà i aportar al lector i a tu mateix una reflexió.
Però això és un do que tens, no? Perquè això és...
No, això és... no és un do. Això, en part, ho he rebut del meu pare. El meu pare era tèxtil, era calvinista. Era, nen, no t'enrotllis. Tot el que puguis explicar en tres paraules no ho expliquis en 37.
Això t'ho deia el pare?
Sí, el meu pare té uns informes tèxtils, que ja viatjava molt, eh?
Sí, que és el que va fer també les imatges.
Les imatges del 68. Dels russos entrant a Praga, però sí. Té un informe, ell comença a exportar a Kabul, a l'Afganistan, als 70 pocs. I llavors, quan anava i obria mercat en un país, que anava amb dos maletes...
El típic viatjant,
sí,
no?
Sí, viatjant, allò, tal, que al final jugava malament al tenis de tants anys portant la maleta.
Ostres!
I llavors, fa un informe de la situació tèxtil a Afganistan, que a través del tèxtil et feia una descripció del país. I la primera frase d'Afganistan diu: Afganistan, diu, és el clavegueram de la indústria tèxtil britànica. Punt. És el passat, el present i el futur d'un país amb una frase. Llavors, aquesta manera de descriure el món, molt cirúrgica, jo l'he heretat molt del calvinisme del meu pare.
Plàcid, també doncs, has escrit sobre llocs del món que han sigut importants i que ara passen gairebé desapercebuts, com per exemple el despatx de Hitler, cert?
Bueno, era la sèrie aquesta que vaig fer amb el David, que vam escollir 7 llocs d'Europa que van canviar la història d'Europa del món i ara hi vam pensar què hi haurien allà, no? I una cosa és un dels llocs, era el Pacte de Múnich. El Pacte de Múnich es va signar el 38 i allà psicològicament comença la Segona Guerra Mundial, perquè allà França i Anglaterra entreguen sense res a canvi Hitler a Txecoslovàquia, a Hitler, i allà se'n dona contra el Hitler que podrà fer sempre el que vulgui amb el mapa d'Europa. Doncs la sala on es va signar, la seu del partit nazi, tot el Reich estava a Múnich, ara assajaven jazz i pop, jazz, que era la música prohibida pel Hitler, doncs, i els nois que tocaven jazz no sabien que allò era el despatx del Hitler.
Brutal, brutal recuperar totes aquestes històries, no?, i veure el
canvi. A mi em fascina com es solapen les coses.
Exacte. Per cert, parlant d'aquesta fascinació, com veus la nostra ciutat? Et fascina Sabadell? Com la veus? Al contrari, creus que està perdent?
És a dir, fa 40 anys, Sabadell tenia 30-40 anys relat i ara no en té. L'Hospitalet no en tenia i ara en té relat. Llavors, és a dir, si volem sortir del forat hem de reconèixer, colla, els alcohòlics, no? Per sortir de l'alcoholisme has de reconèixer que ets alcohòlic. I Sabadell encara no ha reconegut que està malament. Està malament en el sentit, sí, viurem bé. Alguna persona em va dir, però es viu molt bé aquí, sí. El nivell de vida ha pujat, però ha pujat a totes les ciutats catalanes. No hi ha cap lloc on no es visqui malament. Però hem perdut personalitat. Avui en dia vas pel món dient Sabadell, pel país, i ningú t'ho sap relacionar amb res. Artèxtil mateix,
exacte,
la fàbrica familiar, fins a les Olimpiades, quan feien cartells d'exportació, posaven Artèxtil Sabadell. Ara ningú diu que és de Sabadell pel món. Hem tornat al comtat de Barcelona. Ens agafem a la fama, a l'èxit de Barcelona, i ja hem tornat al comtat de Barcelona.
Estic d'acord. És que s'ha acabat una època, fa temps que s'ha acabat una època de Sabadell i falta plantejar-se...
Sí, però no és ja una època. És a dir, què ens defineix?
Falta un projecte, no? Potser.
Falta un projecte. Hem tirat massa cosa arquitectònica al terra.
Això tots els alcaldes, eh? Tots. No hi ha ningú
A més, la decadència de Sabadell és molt transversal, eh? Falla el ric i el pobre, l'unionista, sí, l'independentista.
D'un cantó i de l'altre.
Els sindicats i el gremi. Vull dir, no hi ha ningú que se salvi. Llavors, vull dir, és massa transversal i és la realitat. Llavors, el negoci està amb comprar Sabadell pel preu que val i vendre'l pel preu que diuen els sabadellens que val, en allò dels argentins, aplica-t'ho aquí. I llavors hi ha encara aquesta cosa del patador i no sé què, d'un orgull una mica ja massa buit i folclòric,
el sabadellenquisme, no?
Que jo m'ho he apuntat, això del patetisme d'arrel romàntica.
Sí.
Seria, en aquest cas, també es podria explicar, no?
Jo crec que ni això.
Ni això, ja.
Patetisme... Molt crític, eh? Ets molt crític.
No, ho he vist des de l'amor a Sabadell,
Jo
he restaurat la Casa Arimon, vull dir, no.
No, i el Plàcid, exacte, ell mateix ho acaba de dir, és una de les persones que s'estima molt
molt Sabadell.
Però és el que ha dit, no? Que potser hem de descriure primer i reconèixer el problema per poder sortir-ne, no? d'aquest enfonsament, no? A nivell
sí,
social,
no...
anímic, cultural...
Sí, el que deia, de reconèixer que
totalment.
No...
Totalment. Doncs se'ns acaba el temps, però ens has de recomanar dues persones que tu creguis que són interessants.
Ah, dos.
Una, sí, com vulguis. Quan tu et sembli, una, dues, sí. Tu mateix.
Ja, per entrevistar, eh?
Sí, per venir
perquè vingui aquí a la secció, a l'Alegria de Viure.
L'Alegria de Viure, ens expliqui la seva alegria de viure.
Jo us recomanaria un noi que es diu Gerard, que és pintor i treballa molt a Xina.
El Gerard Torres Sant Martí?
Sí.
Ha passat per aquí. Té una secció al matí.
Ah,
ostres. Però es mereix una alegria.
Una alegria.
Sí.
Ell
sempre porta artistes i fa molt bona feina
aquí a la
ciutat.
És molt interessant.
Apuntem el Gerard Torres Sant Martí. Crec que no li agrada molt fer de protagonista, però...
Sí,
Gerard.
I qui més?
Bueno, i després no me'n recordo el nom. És un noi... que, mira, t'ho explicaré, la Casa Arimon, bueno, on estava, nosaltres vam treure el nostre fixer, el nostre traductor que ens ajudava, el que teníem a l'Afganistan, uh-huh. I el vam treure. I vam aconseguir un visat per Espanya, i abans de que se n'anés a Bèlgica va estar una setmana dormint a la Casa Arimon. I allà, per aquí, va conèixer un altre afganès, un noi que no sé si encara viu o vivia davant de la casa Durant, uh-huh. I que va arribar en patera, noi afganès del centre, un sastre jove del centre d'Afganistan que arriba en patera, acaba aquí a Sabadell i ara té una tenda d'alta costura a Barcelona.
Brutal, doncs el buscarem.
Busqueu-lo.
Moltíssimes gràcies, Plàcid, se'ns acaba el temps.
Només pendent, una abraçada i pendent que hem d'anar a fer un plat de gambes.
Home, i tant.
Amb el Plàcid.
No agafem, que no caigui pel terra.
Exacte, ja buscarem un bon cambrer que els porti, que vagi molt bé, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies.
A vosaltres.
Al matí, amb Raquel García.